de Hitler y de Mussolini, en España la derecha que tenemos no es una derecha con ADN democrático como la democracia cristiana italiana que combatió con las armas el fascismo en Italia, como la derecha francesa que tuvo en De Gaulle un referente de la resistencia, y pareciera que ese pedigrí antifascista de la derecha europea, que aparece, por ejemplo, en la Constitución italiana de 1948, era algo, digamos, estable y no que respondiera a una coyuntura histórica precisa. Lo que estamos viendo ahora en toda Europa, y creo que esto que está ocurriendo en Ripoll no se puede desconectar de esa realidad europea de involución democrática, es la normalización política de la ultraderecha, que tiene como una de sus vías principales de entrada la cuestión de los migrantes. Yo me recuerdo que no daba crédito en un debate en TV3 con un alcalde de Junts que había contratado a Desokupa. Yo decía, en un pueblo además en el que no había ninguna ocupación ilegal. Es decir, ¿cómo puede ser que un independentista catalán contrate a un grupo de fascistas, escuadristas, españolistas para, digamos, para que hagan lo que dice que no puede hacer la policía municipal? Eso no se puede desconectar de una realidad europea en la que la democracia liberal cada vez empieza a revelarse más como algo perfectamente prescindible. Si en la transición nos decían que de la ley a la ley se pasó de una dictadura militar a un sistema demoliberal equiparable a los referentes europeos, creo que ahora estamos en una situación en la que de la ley a la ley se puede ir produciendo poco a poco una involución democrática en la que tengamos sociedades en las que sí, se deja votar, pero no a todos los partidos, no a todo el mundo, donde el poder judicial sea algo evidentemente controlado por sectores reaccionarios, donde la hegemonía que ya existe en muchos ámbitos de las fuerzas y cuerpos de seguridad y en el ejército de sectores conservadores se convierta en abierto dominio de sectores de derecha y ultraderecha, y esto ya está aquí. Esto es Italia, esto es Hungría, esto es Polonia y esto podría ser el Estado español. Y que eso pueda penetrar en una sociedad tan compleja como la catalana, para mí, o sea, una de las cosas que más he aprendido en estos años es Cataluña, y he sido consciente de lo enormemente ignorante que yo era. Es probablemente una de las sociedades en términos políticos más complejas. Y entender el mundo posconvergente, o sea, yo es una asignatura pendiente que tengo, no lo entiendo. O sea, es como, hay cosas que digo, joder, o sea, soy doctor en ciencia política, he sido vicepresidente del gobierno, se supone que algo de política tengo que saber, y hay cosas que todavía digo, tengo que ponerme a estudiar para comprender cómo esto puede ser posible.
Pero te agafé ya cuando torne convergencia.
No, pero Pablo, creo que la gente de este mundo posconvergente tampoco lo entienden ellos, o sea, no te
preocupes mucho. Vosotros, una cosa,
no, a mí, vaya, lligant los dos temas, a mí es curioso porque sobre el tema de Podemos, jo faig la reflexió que han significat per primera vegada una cosa inèdita a la política espanyola, tant des del punt de vista social, com des del punt de vista econòmic, com des del punt de vista territorial. I sembla que aquesta Espanya del poder, no dic els ciutadans, dic el Madrid del poder, o el poder en si, els ha expulsat d'una manera bàrbara,
virulenta.
I en canvi això contrasta amb això que estem parlant ara. Ja sé que estem parlant del cas de Ripoll, en concret, però és veritat que en canvi l'extrema dreta no és expulsada d'aquesta manera virulenta. I clar, home, és per fer una reflexió. O sigui, la política pot acceptar
Vox governant a les comunitats autònomes
i no pot acceptar Podemos. Quan dic la política em refereixo
l'establishment.
A l'establishment. Fem-ho mirar, efectivament.
Home, acaba d'haver-hi una polèmica que a mi em sembla fascinant a Castilla y León, on governa, perquè encara que van posar un vicepresident que, com que ja sabien la seva biografia, van dir, intentem no donar-li pressupost ni masses competències, però amb les poques competències que té, cada dia fa un incendi. I l'última és dir que s'han de rebaixar els controls amb el tema dels vedells amb tuberculosi. Què vol dir? Se'ls menjarà vostè, els vedells amb tuberculosi, no? O sigui, que això que va de ruleta russa. O sigui, jo no acabo d'entendre, t'ho dic molt sincerament, que hi hagi gent que pugui dir aquestes coses encara que potser hi ha algun, algun ramader insensat de Castella i Lleó que el que vol és que, en fi, que ens mengem els vedells siguin com siguin, no tinguin les malalties que tinguin. Escolta, això són qüestions de salut pública. Una qüestió de salut pública no pot ser un tema polític. No pot ser un tema polític. Aquest hauria d'estar castigat que cada dia menjar-se un filet així d'aquests vedells, home. De debò, fins que li sortissin, fins que li sortissin trompetes a les orelles i color verd.
Però és que el president de Castella i Lleó no ha dit res. No ha dit res en tot aquest procediment.
Igual és que no té res que dir.
Bueno, pues llavors encara és més preocupant, sí. Perquè se suposa que el president hauria de dir, miri, per aquí no anem bé, o miri, té tot el meu recolzament, la gent de Castella i Lleó i nosaltres tenim dret a saber què pensa el president. No ha dit res, però te diria més, ningú li reclama.
El més greu
d'això
és que la que hi ha el primer pacte amb l'extrema dreta de Vox es comença a normalitzar, sí. Que aquesta gent tenen capacitat. Una cosa és que la gent els voti per capilarització de certes dinàmiques comunicatives i de com arriben aquests missatges d'espectacle. Després el Iago Moreno suposo que aprofundirem en això. I una altra cosa és que els partits democràtics que estan al capdavant de les institucions els situïn en posicions de poder. Això és una altra cosa. Una cosa és que els vots els tinguin per arribar al Congrés, per arribar als consistoris a treure regidors, i una altra cosa és que arribin al poder. Llavors, això és el que ens hem de fer mirar com a societat, que discursos d'aquests partits xenòfobs arribin a pactar per conveniència del poder dels partits que volen tocar a cuixa, els utilitzin com a crossa per catapultar-se en els seients del poder. Aquest és el drama. No, però... I com deia el Tian, a mi em preocupa moltíssim viure en un estat encara on es foragita Podem com si fossin un empestats, matxacant-los personalment, humanament, i a sobre ara amb col·laboració de la mateixa extrema de l'esquerra, diguéssim, perquè consideren que els hi fan nosa, perquè tenen mala premsa ara algunes veus dels seus propis partits, i en canvi normalitzem que Vox estigui envaint les institucions.
Però és que passa una cosa, que a sobre és que el fet de que Vox, de que el PP pacti amb Vox tots els pactes que té en marxa en aquest moment i que quan farem el balanç al final de les constitucions de totes les entitats municipals i supramunicipals, veurem la quantitat de pactes que hi ha, que ningú s'expressi, ja no dic criticant-ho, ja no dic posant matisos, ningú mostri cap sorpresa. És a dir, la mateixa nit de les eleccions municipals, crec que recordar que ho vam parlar aquí inclús, la mateixa nit de les eleccions municipals ja l'alternativa és PP-Vox, però amb tota la naturalitat del món. Clar, si tu estàs integrant-lo ja amb la possibilitat del nucli governant de diversos llocs, després perquè t'ha d'estranyar que el vicepresident de Castella i Lleó, que a més se'n va a Europa a discutir-li a la Unió Europea, a Brussel·les, a les institucions, i li diuen, escolti, que la llei diu el que diu, i fa bromes amb el nom del comissari, que és del seu... del seu partit o del seu grup parlamentari. Bueno, però no passa res. Aquest és el problema, que no passa res. I que, a més, tots aquells que avui no passa res, i parlo més dels transmissors que de la pura política, d'aquí 5 anys, 6 anys, diran, això és un desastre, això no pot anar... Però, vamos, si ho veiem a venir, per què no fem el possible, com a mínim, per posar-ho en evidència?
I no dubtem una cosa, el fet que Podemos, i el Pablo en particular, s'atrevís a defensar el dret d'autodeterminació com una solució política pel conflicte a Catalunya, això sol, que fixeu-vos que altres figures del seu espai polític ho han anat surfejant, ell ho ha dit explícitament de manera molt clara en moltes ocasions i el seu partit ho ha defensat, això no li perdonen en aquest espai, no li perdonen, i ja veureu com Sumar això surfejarà d'una manera espectacular amb aquest tema.
Són les 10 i 9 minuts, anem un segon a la publicitat i després, ara com deia la Mònica, parlarem amb Iago Moreno, que és sociòleg de la Universitat de Cambridge, justament per parlar d'extrema dreta, però des del punt de vista de com les xarxes permeten la difusió d'aquests missatges i com a vegades youtubers, streamers, aparentment que no fan contingut polític, en parlem de que sí que en fan i que és clarament missatges d'extrema dreta, però com youtubers que parlen doncs, de videojocs, d'altres qüestions, acaben colant missatges d'extrema dreta i els adolescents ho veuen com qui veu un contingut aparentment inofensiu. En parlem de seguida amb Iago Moreno.
RAC 1. Vols estudiar una enginyeria? A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial. T'acompanyem amb el nostre model educatiu Engineering by Doing. Grups reduïts amb atenció personalitzada, projectes en equip, 50% del temps en laboratoris, pràctiques en empresa i un programa de beques al teu abast. Participa a la jornada de portes obertes del 20 de juny. EUS.cat.
Coneixes Bionet? És l'empresa especialista en control de plagues, tractament de la fusta, tèrmits, vespa asiàtica a la Catalunya central. A Bionet oferim un servei respectuós amb el medi ambient i amb la biodiversitat per a empreses, particulars i administracions. Consulta més informació a bionet.cat o envia un correu a bionet@bionet.cat. Bionet, innovació i experiència al vostre servei.
Contractar joves, dones, persones a l'atur o en situació vulnerable té els seus avantatges. Amb els ajuts Crea Feina Plus de Barcelona Activa, obtens fins a 8.000 euros per cada nova persona contractada. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeinaplus. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
A Obramat tenim els preus més baixos de la zona amb marques líders del sector. Descobreix-lo al nou magatzem Sabadell des de les 7 del matí. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Des que la meva mare viu a Domus Vivonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Quan confies en Cuideo, comptes amb milers de cuidadors professionals per tal que els teus pares siguin a casa ben cuidats. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Des de WhatsApp tenim una pregunta. Are you ready? Are you ready per portar el teu anglès a un altre nivell i menjar-te el món? Per canviar de feina? Per veure sèries en versió original? Are you ready per WhatsApp? I si busques un curs d'estiu pels teus fills, apunta'ls al nostre Summer Camp, el millor curs intensiu d'anglès per adolescents. Més info a whatsapp.es.
What's up? Welcome to the English Revolution.
Uau, nois, és la millor festa de la meva vida.
Moltes felicitats.
Ostres, espereu, perdó, és que me n'he d'anar. M'he deixat engegar l'aire condicionat del despatx.
Que res no t'espatlli el dia ni el mes. Posa-hi una Aidu d'Airzone en l'aire de casa teva o del teu negoci, siguis on siguis, i comença a estalviar. Aidu disponible a Amazon, tan fàcil com instal·lar-lo tu o el teu instal·lador de confiança.
Des que la meva mare viu a Domus Vivonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 8 al 19 de juny. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Viatges d'anada a les Balears. I ho sentim molt, també de tornada. Cotxe, bicicleta, família, mascotes. L'estiu viatja a GNB. Sortides des de Barcelona i València fins a Mallorca, Menorca i Eivissa. Reserva a gnb.com o a la teva agència de viatges.
¿No te permiten unidades exteriores en tu fachada y no quieres renunciar a climatizar tu vivienda? Elige Único, el climatizador sin unidad exterior de Olympia Splendid. Tecnología y diseño made in Italy sin impacto en tu fachada. Único, de Olympia Splendid, para una casa bella por fuera y fresca por dentro.
Avui, a la tertúlia, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Pràcticament un quart d'onze del matí i afegim també aquesta hora al Iago Moreno, que és sociòleg de la Universitat de Cambridge, expert en xarxes i ha estudiat tot el fenomen de com l'extrema dreta i com els discursos d'extrema dreta han penetrat a les xarxes socials i com se n'han aprofitat per difondre's molt més del que ho haurien pogut fer per altres vies. Hola, Iago, bon dia.
Hola, bon dia.
D'aquí una estona, quan hi hagi la compareixença del president aragonès, doncs bé, pararem un segon, escoltarem, tot i que, en fi, no crec que hi hagi gaires sorpreses, perquè hi han corregut els noms, i veurem si ha de denunciar alguna cosa més, tot i que, coneixent una mica els precedents, no crec que hi hagi grans daltabaixos. Parlem d'aquest tema dels joves i l'extrema dreta. És un tema que sovint se'n parla, però també a vegades és més genèric que una altra cosa, i és també interessant posar cara, posar noms a aquests youtubers, a aquests streamers que tot sovint doncs difonen aquests missatges. Estem parlant de gent que, per entendre'ns, actua per lliure, és gent que doncs Vox busca i esponsoritza, per dir-ho d'alguna manera. Com funciona això?
Bueno, durante los últimos años ha surgido una contracultura nacionalista de extrema derecha, sobre todo marcadamente antifeminista, que ha intentado ser capitalizada por parte de Vox y todo un entramado de think tanks, de construcciones políticas como subterráneas, ¿no?, de la extrema derecha y el ultraconservadurismo, pero no necesariamente debemos pensar en esta serie de nuevos actores políticos, ¿no?, estos agitadores digitales, como si fuesen marionetas o portavoces de estos grupos partidarios, ¿no? Más bien, en realidad, lo que representan es un síntoma, ¿no?, de un momento de época en el cual se junta, por un lado, la irrupción de tecnologías de la comunicación que cambian la forma de comunicarnos y de expresarnos políticamente, y por el otro, bueno, pues un momento, ¿no?, de sensación de una necesidad de pasar a la defensiva por parte de estas fuerzas conservadoras que han visto su modelo de país como desintegrarse, como la tierra deshacerse bajo sus pies, y esto ha llevado a que surjan este fenómeno en la forma de una contracultura. Y muchas veces son actores que, por lo tanto, son autónomos o no tienen una vinculación directa, aunque los partidos hayan intentado capitalizar este fenómeno. Son nuevas celebridades digitales cuya popularidad crece, ¿no?, sube como un géiser en un proceso muy rápido, sobre todo a partir de 2017, y han ido consolidándose en ese paisaje digital de las redes sociales, probablemente como los actores con mayor virtud a la hora de conectar con la gente joven y con los códigos propios de esta serie de plataformas.
¿Por qué triunfan tan, crees?
Bueno, creo que ofrecen un modelo de entretenimiento que se vuelve básicamente servil, ¿no?, a los intereses de una agitación y una propaganda de un marcado contenido político, en el cual las lógicas, los lenguajes, los tiempos que son propios a las redes sociales acaban encajando muy bien en lo que ellos ofrecen, ¿no? No es algo a copiar, no es algo que sea fácilmente importable, ¿no?, a otros proyectos políticos, esta chabacanería agresiva, incisiva, que muchas veces se centra básicamente en lapidar al otro, en deshacerse en insultos en contra de activistas feministas, portavoces políticos de la izquierda o del independentismo, básicamente en ofrecer un espectáculo de sangre y de hiel, conecta muy bien, ¿no?, con una lógica de las redes sociales en el cual esta espectacularización de la política pues o gira hacia la banalización y a que se vaya diluyendo el contenido, la sustancia política de las cosas, o pues en estos casos pues gira hacia la violencia, hacia la radicalización política.
Estem parlant sobretot de youtubers, streamers, homes amb públic majoritàriament masculí, és això?
En el contexto de YouTube y de Twitch, que son redes que por lo general tienden a tener unas audiencias más masculinas que femeninas, sí. Y principalmente dentro del grupo de mayores creadores, los creadores tienden a ser hombres, ¿no? Porque al final es una contracultura que también expresa eso, una crisis de la masculinidad, al menos de la masculinidad hegemónica, y es el antifeminismo el mayor vector que conduce esta contracultura, ¿no? Al menos menos lo ha sido hasta ahora. Los principales vídeos, los vídeos con más millones o decenas de millones de visitas, ya tenemos que contarlos con este volumen, con esta envergadura, apuntan directamente en contra del feminismo. Incluso los canales que dicen dedicarse a otra cosa, como puede ser la defensa de un libertarianismo económico, en realidad también se centran en el antifeminismo. Ahora bien, también es cierto que durante los últimos años estamos viendo que surge otro grupo, que podemos considerarlo o minoritario o pionero, que es el de las valquirias digitales de la extrema derecha, ¿no? Que son mujeres con un marcado discurso antifeminista, cuya posición política es celebrada radicalmente por parte de estos grupos, por ser, digamos, la excepción que prueba la norma de que esto sería el sentido común que un burka feminista estaría tapando, ¿no? Por decirlo en sus propios términos, y empiezan a emerger con mucha fuerza estas figuras, sobre todo en redes que no están tan hipermasculinizadas como TikTok. Y probablemente, por lo tanto, no sea algo precipitado decir que en el futuro veremos que no es un fenómeno de contracultura que está plagado de hombres blancos heterosexuales enfurecidos, ¿no? Y que esa imagen vaya dando lugar a otras figuras del descontexto y de la impugnación política de cosas que ahora considerábamos, o quizás aún seguimos considerando, valores comunes y normales en nuestra sociedad. Puede ser la defensa de la igualdad, la lucha contra el cambio climático, etcétera, etcétera, que para ellos no son estos, sino que son más bien una suerte de dictadura del pensamiento progre y, por lo tanto, un sujeto contra el que rebelarse con tonos de contracultura, de insumisión, de rebeldía, de transgresión. Y esto es al final lo que lo va marcando todo, esa idea de la transgresión y de la rebeldía que cambia la envoltura con la que normalmente se presentaba el conservadurismo.
Ara escoltarem algun d'aquests exemples, però m'interessava, parlaves de TikTok. Clar, és veritat que YouTube, Twitch, són llocs on tu has d'anar a buscar activament el contingut o hi has d'arribar per alguna altra banda, però per veure el vídeo tu has de fer l'esforç d'anar-hi allà. Clar, TikTok té una cosa que és que tu ets víctima del que vas passant allà. Vas passant TikToks i et van apareixent vídeos que, evidentment, l'algoritme va refinant, però que, d'entrada, no has buscat i et pot sorprendre qualsevol tipus de contingut. Com és que aquesta mena de contingut funciona tan bé a TikTok?
Bueno, principalmente porque TikTok es una red social que ha crecido de una forma rapidísima, ha sido la red social que más rápido ha alcanzado los 1.000 millones de seguidores y, por lo tanto, aunque la tendencia dentro de esta red sea a primar contenidos progresistas y, por ejemplo, el feminismo está en un momento muy efervescente dentro de la plataforma, pues también hay mucha gente que conecta con esta serie de discursos. Y un algoritmo que es capaz de conectar a una persona con sus gustos como más inhóspitos, no sé, hay gente que pues se vuelve adicta a ver en TikTok vídeos sobre cómo limpiar repisas, cuartos de baños y salones, y hay gente que encuentra una forma de pasarse 4 horas seguidas viendo TikToks de pesca, es decir, un algoritmo que es capaz de identificar fácilmente cuáles son tus tendencias, ¿no? Casi hasta un nivel psicométrico, de cómo uno responde a determinados estímulos y darle una parrilla de contenidos completamente adaptado a lo que quieren, pues por lo tanto también es muy fácil identificar cuando una persona es propensa al pensamiento conspiranoico, cuando una persona tiene, digamos, un enfrentamiento visceral consigo mismo por determinadas cosas, ¿no? Un miedo a reflejarse con debilidad, un miedo a que su nación se deslice hacia una pendiente de insignificancia. Todos estos sentimientos que al final están en el nodo central de las ideas de la extrema derecha, pues el algoritmo los reconoce y los conecta. Y son contenidos que aparte funcionan mucho.
Anem a escoltar alguns d'aquests youtubers, d'aquests streamers dels quals ara ens parlava el Iago. Aquest és Roma Gallardo.
Yo no soy el mejor ejemplo porque yo no estoy haciendo esto para aprovecharme de ninguna ventaja por ser mujer, sino porque soy una mujer, porque lo soy. Pero esto también me lleva a la duda de qué importa a la gente que lo haga supuestamente para obtener ventajas por ser mujer, si ser mujer no tiene ninguna ventaja. ¿O sí? ¿O resulta que las mujeres tienen más derechos y libertades que los hombres en España?
Parla dels canvis en la llei trans i de si suposadament això es podia utilitzar, en fi, la polèmica que va haver-hi en el seu moment, i aquí s'hi referia. Qui és Roma Gallardo?
Bueno, Roma Gallardo es uno de los fachatubers con más seguidores en este país. Me refiero al término fachatuber porque al final es un fenómeno multiplataforma, es decir, es una agitación que va más allá de YouTube y que lo que al final comparte son esos valores, que tiene 1.840.000 seguidores, si mal no recuerdo, es decir, que por lo tanto está en la cima de la cadena trófica, ¿no?, de estos depredadores políticos digitales, y que básicamente se centra en un contenido antifeminista, que no revierte particularmente de simpatía por la extrema derecha, ¿no?, sino como una suerte de rebeldía contra normas impuestas. De hecho, es una persona que en algún momento se ha definido como de izquierdas y ha intentado posicionarse, digamos, en una zona gris entre ambos bandos, pero que refleja muy bien muchas de las cosas que estamos hablando, ¿no? Este personaje se popularizó en internet por acudir a las manifestaciones del 8 de marzo, a entrevistar, entre comillas, a las personas que acudían, ¿no? Y evidentemente es una persona que tiene un discurso muy marcado, muy pensado, sabe cómo jugar bien en sus respuestas para desarticular y poner contra las cuerdas a sus adversarios, y estos vídeos se viralizaron mucho porque evidentemente le permitía cortar y pegar las intervenciones, las falsas entrevistas en las cuales desarmaba a esas activistas feministas con su demagogia astuta al final, y muy, muy capaz a la hora de hacer eso. Y de esa forma, pues con ese tipo de contenido llegó a cosechar la base de seguidores que tiene hoy en día, hasta el punto de convertirse en una referencia para todo el resto de creadores, llegando a convertir ese acto de acudir, de meterse en la boca del lobo, digamos, a entrevistar a los personajes que quieres desarmar y deslegitimar, en una suerte de bautismo, en una suerte de rito de iniciación para estos creadores que, cuando intentan trascender, cuando intentan conseguir seguidores, lo primero que hacen es acudir. Lo veíamos aquí en Barcelona en la manifestación del 8 de marzo, en la cual uno de estos creadores directamente decidió presentarse con un cartel antifeminista y desplegarlo en medio de la convocatoria, ¿no?, provocando evidentemente un revuelo que él supo capitalizar muy bien en redes sociales. Nos dice también algo muy interesante esta serie de eventos sobre cómo hacen de fuerzas de flaqueza con su contenido, ¿no? Es decir, cómo son capaces de, siendo una minoría, al menos incapaz de organizarse para congregar ese caudal, ese torrente de gente que el feminismo, tanto en España como en Cataluña, es capaz de convocar repetidamente, simplemente movilizando a una persona con un móvil y un trípode de selfie, son capaces de darle la vuelta a la situación y poner a los otros a la defensiva y mostrarse ellos como una suerte de héroes con un gran contenido de época que se rebelan contra ese pensamiento impuesto, ¿no? Esa forma de convertir una manifestación tan voluminosa, tan comprometida, tan entregada a transformar la sociedad en un sujeto a la defensiva que solamente responde a esos provocadores, nos dice mucho sobre el tipo de estrategias que están haciendo y las fortalezas que desde su debilidad son capaces de artillar.
Anem amb un altre exemple. Aquest és d'un català, Jordi Wild, que parlava precisament amb Roma Gallardo de Vox.
¿Qué diferencia si le quitamos todo esto a Vox tiene del PP, por ejemplo? No sé si habría mucha diferencia. Si le quitamos el fanatismo, sí. Esa lo que tú dices, ¿no? Ese toque de Juego de Tronos del Cid campeador.
¿Qué pasa?
Al final acaba quedando un PP quizás un poco más extremo en algunas cosas, pero...
El Partido Popular es otro partido socialdemócrata, para mí es otro partido socialdemócrata, que si cambias el PIN de PP por el PSOE y los mezclas,
sí, no.
Tú no sabes quién es quién.
Bueno, depèn del desordenat que tinguis el cervell. És a dir, a vegades la naturalesa fa aquestes coses, eh? Si el lòbul dret i l'esquerra te'l giren i després, a vegades, en lloc d'anar endavant, vas camines enrere.
Però Jordi Wild, potser... Jo
és xulo el nom, Jordi Wild.
Té 4 milions de seguidors, estem parlant?
Bueno, es uno de los podcasters y creadores de contenido, digamos, más seguidos, pero no es no forma exactamente parte de los fachatubers, ¿no?
Que potser això el fa, diguem, una mica més... perquè, clar, si tu ja vas a buscar contingut d'extrema dreta, doncs al final, vull dir, ja tot t'encamina cap aquí, però si estem parlant d'una persona que, a més, té molts seguidors i que no sempre fa contingut parlant d'això, et pot parlar, jo el tinc mig controlat, doncs, de qualsevol cosa. És veritat que sí que parla de coses d'actualitat, però també et pot parlar, doncs, de cultura, de sèries, d'altres coses, i llavors, quan se surt amb aquesta mena de discursos, és aquí on potser algú que no ha anat a buscar aquest contingut tot pot pensar... ¿Qué más está diciendo que y es pot interessar per un contingut que d'altra manera no hi hauria arribat, no?
Claro, porque aquí hay un carril de doble de dos direcciones, ¿no? Por un lado tienes una serie de, digamos, de creadores que son más de 20 los que sobrepasan los 100.000 seguidores, es decir, están muy por encima del volumen de gente que sigue a personajes políticos públicos, a representantes, a activistas sociales, es decir, convocan a una gran audiencia, más de, como digo, 20 personas que tienen más de 100.000 seguidores en sus canales, llegando alguno de ellos a sobrepasar, creo que son más de 6 los que sobrepasan los 100.000, incluso sobrepasando el 1.5 millón, como el caso de Roma Gallardo, y por el otro lado tenemos a, digamos, creadores de contenido, como es el caso del Chocas, como es el caso de Jordi Wild y otros tantos, que repiten, que reproducen esta ideología, pues haciendo lo que los ingleses llaman...
Creo que me estás hablando, ¿no?, a mí, no a Marc.
Es decir, los silbidos de perro, que le llaman, ¿no? Esas formas de enseñar la patilla, que se dice en castellano, y de decir, bueno... vayan por aquí, que es lo que escuchábamos en el audio. Esta gente evidentemente no tiene un compromiso férreo con convertir su contenido en material de agitación constante, en nutrir a través del entretenimiento, de marcos políticos, de líneas por las que avanzar, etcétera, etcétera, sino que, bueno, pues de vez en cuando acaban engullidos por las mismas dinámicas de los otros canales que conocen, que siguen y que ven, ¿no? O sea, es decir, no les es algo ajeno a estos grandes creadores lo que pasa en esas ciénagas digitales, entre otras cosas porque ya no son más personajes de catacumba. Los llamados fachatubers tienen una incidencia pública a través de las redes que es muchísimo mayor de la que tienen los grupos políticos de izquierdas a través de las redes, ¿no? Porque se han vuelto criaturas anfibias que son capaces de moverse muy bien en ese terreno que en su día, sobre todo después del 15M, asumimos como una suerte de Arcadia feliz, de ágora democrática, donde solo el pensamiento progresista florecería.
Yo voy a decir una cosa. Ya a las encuestas, quan pregunten sobretot els joves de menys de 21, 22 anys, quin és el mitjà de comunicació amb el qual s'informen de les notícies, estic parlant de mitjà d'informació que t'informes de les notícies, un percentatge molt elevat, 25-30%, diuen que és TikTok. TikTok és la seva font d'informació.
És l'entrada. És la porta d'entrada.
Sí, però vull dir-te que tu no puguis... O sigui, que tu declaris que tu saps com funciona el món a partir de TikTok vol dir que tens una visió, en fi, molt restrictiva del que és el món. Seria menys greu si doncs aquestes mateixes persones doncs et diguessin no, i a més jo escolto la ràdio, miro un dia un diari digital, no sé... Però és que el que t'estan dient és que en tenen prou amb els continguts de TikTok.
La qüestió, que a mi em sembla molt interessant del que deia el Iago, és el que s'està produint a través dels algoritmes. El cas de TikTok és el més espectacular perquè en molt poc temps prediu exactament el que tu vols veure. I per tant l'escrolling el que et produeix és tot allò amb el que tu ets sensible o, com deia ell, totes les teves vulnerabilitats les alimenta, no? I a partir d'aquí tu tens tots els continguts que s'adequen al teu pensament. Per tant, tota la resta desapareix. I això és el que és perillós, perquè al final ells...
Busquen la teva bombolla.
Exacte. Estàs en la teva bombolla i l'alimenta, no? I aquí és on m'ha agradat molt el terme que ha utilitzat el Lleó d'amfibis, no? Sí. Perquè són capaços d'agafar aquesta vulnerabilitat i alimentar-la de manera sistemàtica, no? Nosaltres hem de combatre l'extrema dreta, que a vegades es disfressa de massa immigració, en comptes de dir que són racistes, és a dir, que el llenguatge que utilitzen és bonista perquè han après a utilitzar totes les eines de captació d'una manera bastant astuta, com deia el Iago, no? I per tant, nosaltres hem d'intervenir, i per això insisteixo que el que ens està explicant ell i el que s'està explicant en les eines que estem fabricant per vèncer l'extrema dreta han de ser molt observades, perquè si no és molt fàcil que caiguem víctimes d'això, molt fàcil.
Un segon, Mònica, perquè hem d'anar al Palau de la Generalitat. Marc Martínez Amat, ha arribat el president de la Generalitat.
Exacte, és davant del faristol a la Galeria Gòtica a punt d'explicar la remodelació del govern.
Bon dia a totes i a tots. Ciutadanes i ciutadans de Catalunya, comparec per traslladar que per afrontar a la segona part de la legislatura amb més fortalesa i amb energia renovada, he decidit introduir canvis en la composició del Consell Executiu. Una remodelació que afecta els departaments d'Educació, de Territori i d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. A partir d'avui mateix, la nova consellera d'Educació serà Anna Simó i Castelló. La nova consellera de Territori serà Esther Capella i Ferrer. I el nou conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural serà David Mascort i Sobiranes. Tres persones amb dilatada experiència en aquests àmbits. Tres persones d'un compromís polític amb el país i amb la justícia social. Coneixedors de les àrees que assumeixen i que gaudeixen de la meva confiança per afrontar amb la màxima ambició i amb tota la decisió els reptes que com a país estem afrontant i que haurem d'afrontar amb tota la decisió i energia aquesta segona part de la legislatura. Voldria agrair als consellers sortints, als consellers Fernández i González Cambray i a la consellera Jordà, i els vull agrair a tot cor tot l'esforç, tota la dedicació, tot el compromís i el treball conjunt en el temps que han estat formant part del govern. Quan el govern va començar a caminar, ara fa 2 anys, vaig fer l'encàrrec a totes les conselleres i consellers que fóssim inconformistes, que no ens limitéssim només a la gestió dels assumptes del dia a dia, sinó que afrontéssim amb decisió les transformacions que necessita el país. I la consellera i els consellers que avui donen pas a un relleu ho han fet. I per tant només puc tenir paraules d'agraïment per haver afrontat canvis complexes però amb decisió en l'àmbit dels reptes educatius, per haver afrontat doncs el necessari canvi de paradigma en les polítiques d'habitatge del nostre país i per haver impulsat com mai abans la transició energètica a Catalunya cap a un model basat en energies renovables. Tots ells han posat les bases d'una transformació que continuarà amb molta més energia. Els nous consellers, les noves conselleres, tenen doncs l'encàrrec de consolidar els canvis per seguir fent avançant el país, per seguir dotant d'oportunitats a la Catalunya sencera. I dit això, estic a la seva disposició per les preguntes que vulguin formular.
Sí, bon dia, president. Quins són els motius pels quals, a part de la exconsellera Jordà, ha decidit canviar els consellers d'Educació i de Territori, si té a veure en especial el conseller d'Educació, Josep González Cambray, i les polèmiques que hi ha hagut amb el sector de l'ensenyament? I d'altra banda, si confia que aquest nou govern, amb aquestes noves incorporacions, sigui el que acabi la legislatura, si vostè confia que amb aquests nous canvis podrà esgotar la legislatura amb els consellers i conselleres actuals. Gràcies.
Aquests canvis estan formulats doncs, amb la planificació de que les eleccions al Parlament de Catalunya siguin al febrer del 2025 i que, per tant, es pugui completar una legislatura sencera. L'estabilitat és imprescindible per poder donar resposta als reptes que té la nostra societat i d'aquí doncs, els canvis que he decidit introduir. En el cas del Departament d'Educació han estat uns anys doncs, d'alta complexitat, però que també s'han afrontat canvis positius. Entre d'altres, l'inici de la gratuïtat del 0-3, l'increment de les plantilles de professorat, tan i tan necessàries, i la consolidació de també moltes altres inversions en l'àmbit educatiu. Ara acabem un curs escolar i també coincideix doncs, la finalització d'aquest curs escolar amb els primers 2 anys de legislatura. Per tant, afrontem els propers 2 anys amb tota l'energia, fem el canvi ara que acaba el curs escolar i que pugui començar doncs, el proper curs amb doncs, una consellera ja consolidada que estic convençut que pel seu coneixement de l'àmbit, per la seva experiència també en l'àmbit de les polítiques educatives i pel seu compromís polític i la seva dilatada...
Permeteu-me un segon perquè tenim una notícia d'última hora, una notícia realment important. Hem d'anar a Itàlia perquè ha mort Silvio Berlusconi, corresponsal de RAC1 a Roma. Anna Buch, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és l'última hora? Quan s'ha sabut aquesta notícia?
Doncs ho acabem de saber, ho ha avançat el Corriere della Sera, ho ha confirmat ara l'agència de notícies italiana ANSA, que és com diguéssim la portaveu de les notícies de Forza Italia, el partit de Silvio Berlusconi. Berlusconi portava ingressat des de divendres, en teoria, per unes proves programades per la leucèmia crònica que pateix des de fa més d'un any i que vam conèixer fa al voltant de dos mesos, quan va ser ingressat per última vegada a l'abril, però al final ha estat molt més greu del que ens pensàvem. Han avisat els seus fills que vinguessin tots ràpidament a acomiadar-se del tres vegades primer ministre italià i no sabem si han arribat a temps o no, perquè a les 10:35 han confirmat que realment ha mort.
És a dir, entenc que en aquestes situacions mai és esperat, però les informacions que hi havia era que la situació era realment tan extrema?
Sí, o sigui, el seu entorn hi havia molta preocupació. Sabem que Berlusconi ha estat ingressat a l'hospital en els últims anys moltíssimes vegades, però mai fins que vam conèixer que patia aquesta leucèmia el seu entorn, bueno, admetia que bueno, era una qüestió de temps, no? Es parlava de l'estiu com l'edat en què podria passar. Finalment ha arribat abans i és una notícia que tindrà molt impacte no només a Itàlia, sinó a la resta del món, perquè Berlusconi és un símbol polític que va ser precursor de tantíssimes coses, no? A nivell mundial, per exemple, la primera, aquest pacte entre la dreta i la ultradreta, que va començar-se a practicar-se a Itàlia, però que veiem que en la resta d'Europa comença també a fer-se.
Gràcies, Anna. Doncs aquesta última hora, no sé si voleu algú comentar sobre la figura de Silvio Berlusconi.
A mi m'interessa particularment no únicament la seva vessant política, sinó que és algú que ha donat forma al cervell de moltíssimes generacions a través del model de televisió privada aquí a Espanya també, perquè no oblidem que l'any 1983 apareix TV3, que ara en celebrem el 40 aniversari, però el 88 s'aprova la llei de televisions privades i aterra Telecinco amb les Mamachichos i l'empremta Berlusconi en tot el shape, les formes d'entreteniment massiu, entreteniment, podríem dir, amb valors exactament contraris a tot el que ens agrada de respecte a les persones, a la diversitat, a les dones, etc, no? Les Mamachichos serien, com deia el Màrius, la icona que defineix la televisió de Berlusconi fins pràcticament avui, perquè l'empremta de Berlusconi a Telecinco ha durat dècades. I per tant, no oblidar que al marge de l'anàlisi que es faci política de la figura de Berlusconi, algú que ha acumulat el poder públic i privat mediàtic a Itàlia al llarg de tot aquest temps, i ara Meloni està fent amb la RAI exactament el mateix que feia Berlusconi quan manava, a part d'això hi ha una empremta social a través del model d'entreteniment que ell ha imposat en els seus mitjans, que afecta Telecinco i que ha impregnat en part la resta de l'univers mediàtic espanyol.
I més coses. Jo crec que és un personatge amb un ego descomunal, que va entendre que a partir d'un imperi mediàtic podia arribar al poder i podia fer una cosa encara més bèstia. Podia fins i tot amb els seus competidors devorar-los. És a dir, una de les coses que va fer sent primer ministre, doncs, és enfrontar-se al de Benedetti, enfrontar-se d'altres per intentar menjar-se les seves companyies. Vull dir que això no, arribar al poder no era només una qüestió de servei, sinó era una qüestió que tenia que veure amb l'exhibició d'aquest poder i exercir-lo fins i tot per eliminar els teus contrincants, no només polítics, sinó fins i tot econòmic, no? Hi ha una pel·lícula que és meravellosa, en realitat eren dues pel·lícules bastant surrealistes, del Paolo Sorrentino, que jo recomano si no l'heu vist, perquè només des d'un cert surrealisme pots entendre el que era aquest personatge des de tots els punts de vista. És a dir, un personatge sense escrúpols, és un personatge que l'hem vist amb la seva finca de Sardenya, en fi, muntant unes festes que més enllà del concepte moral que tingui cadascú, resulta que hi havia menors, que hi havia... En fi, al final, tu estàs pensant que hi ha personatges que no s'entén com pot haver-hi gent que els vota quan no representen ni un sol valor compartit.
No, a mi em sembla que...
Sí, digues, Pablo, i després la Teresa.
Sí, que el més perillós és l'empremta que aquest home ha deixat, perquè, és a dir, l'escola està consolidada, perquè, és a dir, ell no ho ha pogut fer per si sol, i justament abans, quan parlava el Iago, jo una de les coses que li volia dir és que a mi el que em preocupa de veritat és que això connecte amb una determinada societat que demostra una carència de valors o una carència de profunditat d'anàlisi molt considerable. I això no és perquè sí, o sigui, no passa perquè sí. Perquè la masculinitat se sent amenaçada i el masclisme, en fi, es veu en perill, i llavors, clar, se sent alimentada per aquestes coses que explicava el Iago i també per personatges com en Berlusconi, no? I això vol dir que com a societat tenim un problema de valors, de construcció d'una opinió mínimament crítica que sigui capaç de que aquest senyor, quan te diu aquestes coses, aquest fachatuber te diu aquestes coses, puguis contrastar, valorar, i no aquesta espècie de rendició, no?, que es fa a aquestes coses. Per què Telecinco, els mamachichos entren amb la capacitat i la potència que van entrar? Perquè hi havia receptivitat per a que entressin, no? A mi sembla que el focus s'ha de posar en això que està passant, però sobretot s'ha de posar en aquells que són els receptors i que s'està convertint o s'està demostrant com una massa molt acrítica. I això sí que és preocupant, eh?
Pablo, digues.
Bueno, hoy vamos a poder comprovar, encendiendo Telecinco y 4, si efectivamente hay libertad de prensa en España. Y si todos los profesionales que trabajan en esas televisiones hoy van a poder ejercer el derecho a la información y desde las televisiones que siguen siendo propiedad de la familia Berlusconi se informa con rigor sobre lo que supone esta figura, o si por el contrario eso de la libertad de prensa es un eufemismo que repiten algunas asociaciones profesionales, pero es más la excepción que la regla. Yo recuerdo perfectamente cuando era tertuliano en 4 en el programa de Jesús Cintora, cada vez que decía lo de berlusconización de la política, en las pausas Jesús me decía: cabrón, ten cuidado que no se te olvide dónde estamos. Yo creo que Berlusconi es un precursor de la sociedad en la que vivimos. La propia repugnancia de un personaje corrupto, un violador, un representante de la banalización de la política, es un adelantado a su tiempo. En Italia, con Berlusconi, el dueño de un imperio mediático, el dueño de un equipo de fútbol, el tipo que llama a su partido con el nombre de lo que gritaban los aficionados de la Nazionale di Calcio, de Yazzurri, Forza Italia, para construir un artefacto político, es un precursor de lo que llegará después en los Estados Unidos con Donald Trump y de lo que se está instalando también ahora mismo en España. ¿Existirían figuras como Ayuso si no hubiera existido previamente Berlusconi? Y el problema de esto no es tanto que haya una sociedad receptiva, el problema de esto es que no haya mecanismos democráticos para evitar que semejante personaje pueda ser en España el dueño de uno de los principales representantes del oligopolio mediático.
Aquí.
La culpa no es de la gente, la culpa es de que en este país ha habido gobiernos, y no solamente del Partido Popular, también del Partido Socialista, que han permitido que una empresa propiedad de Berlusconi se quede con la mitad de los medios de comunicación en este país. Y eso hay que decirlo, y decirlo no es atacar a nadie, no es atacar a ningún periodista, no es señalar a un pobre precario, es decir la verdad de cómo se ha construido el poder en este país. Y eso es enormemente grave, porque ahora, o sea, ahora me pasaba mientras os estaba escuchando, que esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes y con la guerra cultural de la derecha y su antifeminismo, ahora aparecía Eduardo Inda en la televisión de Berlusconi diciendo básicamente lo siguiente, diciendo: muy bien que Irene Montero esté fuera, muy bien este nuevo talante que no ataca a los medios de comunicación, así es como se hacen las cosas. Esa intervención de Inda es una demostración del éxito del modelo Berlusconi en nuestro país.
país y del éxito de que ahora tengamos que ver cómo ultraderechistas atacan al feminismo sin pudor desde los medios de comunicación que les han entregado gobiernos progresistas. Porque en este país quien decide quién tiene una licencia es el gobierno. Y cuando tú entregas una licencia a delincuentes, tú estás siendo cómplice de eso.
Yago, digas.
A mí, conectando precisamente con esto último que decía Pablo, creo que es muy interesante ver el arco, ¿no?, de la trayectoria política de Berlusconi en términos mediáticos, ¿no? Una persona que descubre que siendo un mediaticum, el jefe, el cacique de todo un imperio mediático, puede acabar devorando esa faceta política, ¿no? Porque efectivamente le da más poder, como decíais, ¿no? Su posición institucional excedía el poder que ya tenía y no al revés, ¿no? Y a pesar de haber avanzado, sobre todo fortificándose detrás de medios televisivos y expandiendo esa influencia internacionalmente a controlar efectivamente el grupo de Telecinco en España, acabó él mismo abriéndose un perfil de TikTok e intentando llegar a través de las redes sociales utilizando los códigos que habían hecho propios antes Salvini, ¿no? A través de sus asesores digitales, ¿no? Luca Morisi, el creador de la llamada bestia, ¿no? Este entramado digital que le permitía en los tiempos dorados de Salvini llegar a la gente de una forma arrolladora a través de las redes. Creo que captura muy bien esa trayectòria que luego se ha ido replicando después.
Un segon, Mònica, també deixa'm afegir uns minuts també per conèixer una persona que és absolutament autoritzada i que molts cops acaba citada en aquesta tertúlia. Avui ho farà sense que calgui cita, que és Enric Juliana. Hola, Enric, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Una petita valoració del que creus que ha significat, com ara estàvem aquí comentant, la figura de Silvio Berlusconi.
Bueno, Berlusconi ha sigut diverses coses alhora. Podríem resumir-ho molt sintèticament de la següent manera. En primer lloc, ha sigut Trump abans de Trump, diguem. És a dir, moltes coses que...
Enric, no et sentim bé, a veure si...
Em sentiu millor ara?
Ara sí, potser sí.
Sí. Dic que, en primer lloc, Berlusconi, el podríem resumir en poques paraules, és Trump abans de Trump. És a dir, Itàlia ho inventa tot, o gairebé tot. Va inventar el feixisme als anys 20 del segle passat i en els anys 90, també del segle passat, va inventar una nova fórmula, que és la figura del empresari gairebé sense partit que irromp, que trenca els dos esquemes i que es converteix en el factòtum polític del país amb dura lluita política, evidentment, però que aconsegueix governar el país i sobretot donar-li una determinada orientació. És com l'aparició de la figura de l'oligarca occidental governant un país de l'Europa democràtica, de la Unió Europea. La creació d'un partit que ja no és un partit de masses en el sentit històric, clàssic del terme, sinó que és un partit empresa, un partit que en el fons Forza Italia ha estat sempre una divisió, una filial, diguem-ne, del holding de Mediaset, no? Del holding de Berlusconi, no? És l'emperador i econòmic d'Itàlia, l'home més ric del país, l'home més influent del país durant molts anys, i a la vegada crec que també un dirigent polític fallit, perquè la seva missió històrica era substituir la democràcia cristiana, aquest conjunt difícil també de definir, de partit conservador, però a la vegada atent als problemes socials de l'època de la Guerra Freda. Ell el substitueix electoralment, però no el substitueix orgànicament, no el substitueix en la profunditat social. Això explica que després de Berlusconi, què hi ha? Després de Berlusconi el que hi ha és una extrema dreta que intenta convertir-se ara, ella, en el nou eix de la política italiana, d'Itàlia, la tercera economia de la Unió Europea.
Has vist, Pablo, avui no ha calgut que citessis Enric Juliana perquè
y además aquí. Creo que hemos dicho prácticamente lo mismo en este caso de,
bueno, yo no hubiera escoltado abans.
En fi, Enric, moltíssimes gràcies.
Val, molt bé, bon dia, a veure.
Falten... Digues, volies dir...
No, una cosa només. Que aquests personatges es fan grans i es converteixen en... Que avui tothom destacarà la vessant política de Berlusconi i no la social i mediàtica, ja ho veureu, és a dir, se centrarà molt en l'anàlisi d'això i no en el que significa, quan el 2010 la llei Uteca, que es nomena així, la llei de l'audiovisual espanyola, va consagrar l'oligopoli de mitjans de comunicació a Espanya, traient-li la publicitat a Televisió Espanyola, convertint Telecinco i Antena 3 amb el binomi que controlaven tota la publicitat. Això els va permetre després cruspir-se quatre, cruspir-se la Sexta, que ja estaven trontollant, i a partir d'aquí tenim el sistema mediàtic que tenim. I això va passar en temps de Rodríguez Zapatero.
Amb el suport de Convergència.
Amb el suport de Convergència. Ho dic perquè sense aquella llei no hi hauria el sistema de mitjans que hi ha a Espanya en aquests moments. I és important dir això, perquè al final una cosa són els partits polítics i una altra cosa és tot el que es construeix a través del sistema mediàtic a Espanya, no?
5 minuts i arribarem a les 11. Deixem a tornar un segon al Palau de la Generalitat, perquè tot això ens ha agafat a mitja compareixença,
sí,
del president.
No hem pogut ni comentar els canvis.
Marc Martínez Amat, hi ha hagut alguna novetat, alguna cosa que hagi dit el president?
Doncs el president se li està preguntant bastant sobre el motiu pels quals, més enllà del relleu de Teresa Jordà, que s'explica per aquest nomenament com a número 2 de Gabriel Rufián, perquè s'ha produït el relleu de Josep González Cambray i també del conseller Juli Fernández, que lògicament s'interpreten com un canvi, sobretot en el cas de Juli Fernández, que feia només 9 mesos que estava en el càrrec, doncs arran de, bàsicament, la B40, l'acord amb el Partit Socialista per signar aquest tram del quart cinturó, i que el que ha dit el president és que aquí hi havia hagut una conversa amb el conseller, no ha volgut parlar directament sobre aquest tram de carretera, però ha dit que s'han convingut tots dos que la millor manera de tirar endavant les polítiques del Departament de Territori era produint aquest relleu. I en el cas de Josep González Cambray, que el substitueix a Anna Simó, doncs explica que hi havia també la necessitat de fer aquest canvi en aquest moment de la legislatura. Ell va remarcant que el motiu és que està a mitja legislatura, ha volgut desvincular dels resultats electorals que no van anar bé a Esquerra Republicana el 28M, i diu que en qualsevol dels casos hauria fet aquesta crisi de govern coincidint amb la meitat de la legislatura, perquè, com ja ha remarcat al principi, la seva voluntat és esgotar els 4 anys i arribar, per tant, fins al 2025 abans de convocar les eleccions.
Gràcies, Marc. Qualsevol cosa ens avises.
Molt bé, fins ara.
Ja anirem acomiadant la tertúlia. Li agraeixo molt a l'Iago Moreno que hagi vingut. Havíem de parlar només d'una qüestió, però ja que l'hem tingut aquí...
Però està relacionat. Com
sí, esclar, sí, és que sí. Al final ha quedat tot molt lligadet, la veritat sigui dita. T'agraeixo molt, Iago, que ens hagis acompanyat aquest matí al món a RAC1.
Gràcies, és un plaer.
Anem un segon a la publicitat i ja ho rematem amb l'ull de poll.
Brutus, no bordis, que és l'instal·lador de Movistar Prosegur Alarmes.
Doncs per això borda, pare, perquè veu que es queda sense feina.
Ara el guardià és Movistar Prosegur Alarmes. Una alarma intel·ligent que respon en segons i avisa la policia per tu. Contracta l'alarma en què cada cop confien més famílies per només 34,90 euros al mes durant tot l'any. Movistar Prosegur Alarmes. Truca al 900-222-225.
Quina és, per a tu, la millor empresa de Catalunya? La que promou més el talent? La que produeix d'una manera més sostenible? O la que treballa pel bé de la societat? El Dia de l'Empresa reconeix les empreses que treballen per construir un futur millor. I tu pots decidir quina és. Vota a diempresa.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Per dur a terme una revolució, cal una raó. Una que desitgis tant que et faci perdre el cap. Cupra Formentor. Una revolució de la A a la Z. Estrena per 280 euros al mes amb MyRenting. Entrada, 7.863 euros. Descobreix-ne més a cupraoficial.es.
Descobreix al Bazar de Lidl la millor varietat de ventiladors per combatre la calor. Com el nostre miniventilador de torre de 3 velocitats i 30 watts, molt fàcil de guardar, ara per 19,99. Lidl, marca la diferència.
Gestel, digui'm.
A veure, és que no ho entenc. Fa una estona que he trucat per donar-me d'alta i ja han vingut.
Esclar, els instal·ladors.
Sí, ja, però és que jo tenia spinning.
Com?
Però com podia imaginar que diríeu que vindríeu i ja heu vingut?
Sí.
Això, ostra, no és normal.
Home.
La fibra de qualitat i el mòbil que t'ofereix Gestel per 43,95 no és normal. Per això, el normal és trucar al 1510.
Quan el teu pare et va donar el seu cotxe, hi vam ser. Quan te'n vas poder comprar un, vam seguir sent amb tu.
Ara que tens un híbrid, seguim al teu costat. Ens agrada pensar que som el teu mecànic de tota la vida. Confia en la revisió oficial Midas, fins a un 40% més econòmica que el fabricant.
Midas, el taller oficial del teu cotxe, el taller oficial de la teva vida.
A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya.
Aquesta setmana estirem el fil de Killing in the Name. Coneixeu la història d'aquest tema amb què Rage Against the Machine va debutar el 1992? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1. Vine.